quarts i mig de 10 del matí. Tal com hem promès, tenim nosaltres el president de Convergència i Unió i també el líder de l'oposició, que és un càrrec aquest que no existeix. No sé, encara no tinc molt clar si existeix o no existeix formalment, però que em sembla que no li entusiasmava massa a vostè que se l'anomenés així la institucionalització del càrrec. Ens estem fent una mica un embolic aquí, però vostè ja m'ha entès, oi, senyor Mas?
L'he entès perfectament.
Bon dia i benvingut.
Molt bon
dia. Però vaja, vostè és el líder de l'oposició, ens agradi o no, és així.
Sí, senyor, és molt exactament
bé.
Així.
Perfecte.
I no me'n queixo.
I no se'n queixa. El senyor Mas avui ens ve bastant esport, cosa que li agraïm, diguéssim, ve amb la seva americana corresponent, però amb una camisa més esportiva del que és habitual.
Sí, senyor.
Que indica que l'època estival doncs, ja està fent impacte fins i tot en el seu vestuari. De la mateixa manera que, parlant de la seva camisa, vam descobrir l'altre dia, parlant amb vostè per telèfon, que va patir el tall de llum una estoneta dins un ascensor, que es va quedar sol dins aquell ascensor.
Sí, senyor, exactament. Sí, vaig fer un puja i baixa en un moment determinat amb un ascensor. Sortia de la reunió amb en Durant, precisament, havíem estat aquell matí a partir de les 9 del matí, i just quan vaig fer aquest puja i baixa, doncs, vaja, hi va haver l'apagada, i a mi em va agafar entre una segona i tercera planta, just al mig, i per tant, doncs, amb una certa dificultat per sortir, vaig estar uns minuts en allà, a les fosques, mig suant, perquè venia caminant pel carrer, amb l'americana i corbata en aquell moment.
Que suava per la reunió d'en Durant.
No, home, no, aquesta ja s'havia acabat, i havia anat bé, més a més, havia anat bé.
Molt bé. Bé, l'apagada de la llum serà el primer tema que tocarem i, de fet, d'aquí una estona al Parlament de Catalunya hi haurà compareixences tant del conseller Castells com del conseller Saura per parlar d'aquesta qüestió. Què hem d'esperar d'aquestes dues compareixences que es produiran i també la del ministre Clos a Madrid? En traurem alguna cosa de bona?
Doncs miri, el primer que hem d'esperar és que ens diguin la veritat. És a dir, la veritat que coneguin, que ens la diguin, no? Que no hi hagin subterfugis, que no hi hagin coses que s'hagin de tapar o d'amagar. La gent té dret a saber exactament què va passar, quines són les causes. Espero que no es busquin causes remotes. Vostè recordarà que quan es va enfonsar el túnel del Carmel, tota l'obsessió del tripartit en aquell moment va ser intentar culpabilitzar a Convergència i Unió, cosa que és un esport habitual del tripartit, però que és bastant lamentable, no? Perquè porten 4 anys governant i en 4 anys doncs, un s'ha de fer responsable dels seus propis actes. No? Per tant, jo espero que estiguin a l'alçada de les circumstàncies, que donin explicacions, que donin la cara, que no amaguin res, que no culpin en els altres del que ha passat, que no culpin tampoc a Convergència i Unió, que tornaria a ser un espectacle bastant lamentable, perquè crec que finalment doncs, els governs hi són per resoldre coses, no simplement per mirar cap enrere a veure si troben algú culpable d'alguna cosa anterior. No? I en aquest sentit, doncs, home, doncs hi ha d'haver també un exercici de pressió sobre les companyies de subministrament. No podem oblidar que aquest és un servei que està en mans de les companyies, sigui Endesa, sigui Red Elèctrica, etcètera, etcètera, i per tant, doncs, escolti'm, el que s'ha de fer és apretar aquestes companyies perquè passin les coses com les han de fer, i no precisament com les han fet aquesta vegada. No?
Pel seu partit, per Convergència i Unió, és necessari o imprescindible que hi hagi alguna dimissió, que algú assumeixi responsabilitats des de la Generalitat?
Miri, jo no vull posar l'accent en aquest cas, en aquest sentit, no? En el sentit de les dimissions. Ara, sí que seria bo que quan passen coses importants hi hagi gent que doni la cara i assumeixi la responsabilitat. Simplement dic això. No necessàriament en el cas de la Generalitat, si no es demostra que la Generalitat doncs, ha anat amb tot aquest tema amb el peu canviat. Jo ja tinc una cosa que, desgraciadament, crec que la Generalitat no ha fet bé, no? I que sortirà avui en el Parlament, m'imagino. I és que hi havia uns plans d'inversió consignats i firmats, signats amb les pròpies companyies elèctriques per part de la Generalitat, que no s'han complert. I, és clar, si la Generalitat firma uns convenis per fer unes determinades inversions per millorar la xarxa i aquestes inversions no es fan per part de les companyies que les han de fer, vol dir que la Generalitat queda en fals perquè una de dos o no ha vigilat o ha vigilat i no ha sigut prou diligent i prou eficaç perquè es fessin complir aquells convenis i aquelles inversions que finalment són les que acaben millorant la xarxa i per tant millorant també el subministrament. No? Aquí la Generalitat evidentment ha comès un error greu. No sé si d'aquest error se'n pot derivar que hi hagi d'haver alguna dimissió, però en tot cas jo no vull posar l'accent en les dimissions sinó en un sentit més constructiu. No? El que no és presentable és que en els moments que estem doncs serveis bàsics deixin de funcionar. Ara fa un any va ser l'aeroport, vostè ho recordarà perfectament, ara precisament sí. Aquests dies. No? Un any amb un col·lapse monstruós a l'aeroport del Prat i amb una vergonya que es va passar doncs, de desprestigi, de manca de credibilitat, etc. No? No ha plegat ningú per allò. No ha plegat ningú encara.
Ni plegarà, segons com, eh? Si no ha plegat fins ara...
Escolti'm, ara ja és tard, no? Si després d'un any no ha plegat ningú, doncs vol dir que ningú va donar la cara. Es van amagar tots. En aquell moment el senyor Montilla era ministre d'Indústria i Turisme. No se'l va veure, una mica com ara, no? En el cas de l'apagada. En aquell moment, doncs, hi havia la Generalitat de Catalunya que pràcticament doncs, no va existir en aquella crisi, no? En aquell moment, doncs, tots els responsables del Ministeri de Foment, ningú pràcticament va donar la cara allà i, evidentment, no va plegar ningú, no? I el caos va ser monumental i l'afectació sobre milers i milers de ciutadans també va ser monumental, no? Ara ha tornat a passar el mateix, amb un altre servei bàsic. Estem parlant de coses que són el dia a dia, no estem parlant de grans quimeres ni de grans quès, estem parlant del dia a dia, no? El subministrament elèctric. Avui dia depenem amb tot i per tot d'això. Esclar, fixi's vostè que d'aquí, doncs, alguns demanen disculpes, els altres ni això, però de moment aquí ningú plega i ningú assumeix la responsabilitat. Algú deu ser responsable de tot plegat, no? Jo crec que la gent mereix que en un moment així doncs hi hagi gent que estigui disposada a fer un pas endavant i a dir, mireu, escolteu, jo m'he equivocat i per tant doncs assumeixo aquesta responsabilitat.
Doncs anem a buscar responsabilitats i culpables i comencem fent una distinció entre les companyies subministradores, ja sigui Fecsa-Endesa i Red Elèctrica, i l'administració. Qui ha estat més culpable, l'administració en general, com a concepte general, o les empreses que subministren?
Miri, els culpables directes són les empreses. El que no podem és els directes, eh? Després, evidentment, hi ha una responsabilitat indirecta de l'administració o de les administracions. Ara, la responsabilitat principal són les empreses, perquè el que no es pot fer és, diguem-ne, l'exercici una mica hipòcrita de dir, escolta'm, resulta que aquests serveis avui dia estan privatitzats, això és així, i a l'hora de la veritat, doncs, fer veure que les empreses no hi tenen res a veure. Si estan privatitzats vol dir que les empreses hi tenen alguna cosa a veure. D'aquestes dues empreses n'hi ha una que és privada pura, com s'ha demostrat aquest darrer any o any i mig, que és Endesa. Prova d'això és que avui dia, doncs, hi ha una OPA per part d'altra gent, per comprar les accions d'aquesta empresa, per tant és una empresa privada que cotitza a la borsa, purament privada, i n'hi ha una altra que és Red Elèctrica, que és en part corresponsable, important, d'aquesta desfeta, que aquesta és privada majoritàriament, però que té una participació molt important de l'estat central. I per tant aquesta és privada però a mitges.
Un 20% de participació.
Un 20%, sí, sí, però un 20%, però moltes vegades amb la paella pel mànec per part del propi Ministeri d'Indústria. Bé, aleshores, aquesta és la situació, no? Per tant, la primera responsabilitat és d'ells, i se'ls hi ha d'exigir. I si se les ha de multar, se les ha de multar. I si se les ha de sancionar, se les ha de sancionar, no? I, a més, amb tots els ets i uts, no? Ara, també hi ha una responsabilitat dels governs, perquè, esclar, els governs, en casos de subministrament de temes bàsics, com és l'electricitat, doncs no poden mirar cap a un altre costat. I, per tant, els governs són els que han d'apretar i cargolar les companyies perquè passin les inversions que hagin
doncs,
de fer. I si les companyies no estan disposades a fer aquestes inversions, alguna cosa s'ha de fer doncs, perquè les facin. No?
Doncs mira, entre els diferents nivells d'administració que hi ha, perquè s'ha parlat de l'Ajuntament, de la Generalitat i del Govern Central, quin dels tres té més culpa?
Doncs miri, el Govern Central, li dic també clarament, perquè el Ministeri d'Indústria és molt directament responsable de tot plegat. I vull recordar que el Ministeri d'Indústria ha estat en mans de catalans des de fa bastant temps. Fa poc era el propi senyor José Montilla, el ministre d'Indústria. Ara és en Joan Clos. Abans havia estat altra gent, en aquest cas del Partit Popular, no? Què vull dir amb això? El que vull dir és que, home, és que no serà aquesta vegada perquè resulta que tenim una ministra dolenta com la Magdalena Álvarez, que ve de no sé on, i que no ens maltracta. En aquest cas, doncs, han estat ministres catalans els que han estat incapaços de fer els deures, no? I els deures respecte a Catalunya i probablement respecte també a altres territoris del conjunt de l'estat espanyol, no? Per tant, a nivell governamental, el primer responsable és el Ministeri d'Indústria, tal com jo ho veig, i a partir d'aquí tenim un govern de la Generalitat i un govern municipal que, home, poc o molt també en són responsables, perquè tot el que passa a Catalunya acaba sent responsabilitat de les institucions catalanes. Potser no és una competència estricta en alguns casos, però responsabilitat sí, i en aquest cas del subministrament elèctric fins i tot en part és competència. Prova d'això és que el govern de la Generalitat signa convenis d'inversió amb les companyies elèctriques, i l'Ajuntament també. Si signen convenis per fer inversions, vol dir que alguna responsabilitat hi tenen, no? Després aquests convenis s'han d'executar. Què passa finalment? Fixi's vostè, no? Qui mana a Madrid? Socialistes. Qui mana a Catalunya? Els socialistes. Qui mana a Barcelona? Els socialistes. És clar, tan socialista per tot arreu, què vol dir? Que a l'hora de la veritat, en lloc d'exigir-se el compliment dels deures i les responsabilitats, es van tapant les vergonyes entre ells. Aquesta és la situació. Aquesta concentració de poder absolut, gairebé de monopoli de poder, que hi ha en aquest moment a casa nostra, fa que després tots aquests serveis fonamentals doncs, no acabin funcionant per una raó molt fonamental. Primera, perquè no hi ha eficàcia. Però segon, perquè en el moment en què passen coses, en lloc de posar les coses sobre la taula i prendre les decisions que s'han de prendre i exigir les responsabilitats que s'han d'exigir, evidentment s'ho van tapant tot, no sigui dit que uns socialistes s'enfronten amb els altres. No? Aquesta és una mica la realitat, jo crec que certament penosa, que estem vivint a casa nostra.
Aquests dies s'ha vinculat també aquestes deficiències en el sistema elèctric en general a Catalunya a la no construcció o les dificultats en la construcció de la famosa línia de molt alta tensió, que hem vist aquests dies amb el tema, sí, de les expropiacions. Mm-hmm. Ahir vostè intervenia a l'escola d'estiu de la JNC, de la Joventut Nacionalista de Catalunya, vaja, la Joventut del seu partit, i venia a dir una cosa de l'estil: aquest tripartit no es posen d'acord entre ells, és una olla de grills amb els d'Iniciativa que no volen que es construeixin infraestructures, i això en part provoca que no es faci la línia d'alta tensió i en part que hi hagi aquests problemes a Barcelona. Però al mateix temps sortien els socialistes ahir i deien: alerta, hi ha molts alcaldes convergents de la zona que són els primers a oposar-se a aquesta,
sí,
línia d'alta tensió.
Sí, però això no val. Això no val. Jo, aquest és un argument...
Vostè, eh?
Sí, no, ja ho sé, ja. I soc perfectament conscient que aquesta crítica hi és, però no val. Aquest és un argument...
Però els alcaldes opositors convergents sí que hi són.
Sí que hi són.
No,
sí que hi són.
Pas.
No, evidentment que hi són. Sí, senyor. Hi són. No li nego pas que hi siguin. Mm-hmm. Però el que no val és l'argument, perquè és un argument mesquí. Així de clar. Perquè, evidentment, d'alcaldes que s'oposen en aquesta línia d'alta tensió n'hi ha de tota mena, de tots colors. I ara sembla que només s'hi oposin alguns de Convergència i Unió. Mm-hmm. N'hi ha de tots colors. No? Ara, què passa? Escolti'm, és legítim que un alcalde, sigui del color que sigui, intenti defensar els interessos d'un municipi, que és la seva responsabilitat. Això és lògic. També a la nostra època, quan vam haver de construir determinades línies elèctriques, vam tenir l'oposició d'alcaldes també de Convergència i Unió, i era un govern de Convergència i Unió, també la vàrem tenir, i amb altres coses també, uh-huh. I és lògic això, no s'ha de pas de treure de context. No? Ara el que és important és que defensin el que defensin els alcaldes, que tenen dret a defensar allò que estan defensant, hi hagi un govern a Catalunya que negociï ajuntament per ajuntament, com feien els governs de Convergència i Unió, per intentar arribar a un acord. I si finalment resulta que arribes a un acord amb el 90 o el 95% dels municipis i te'n queden un o dos que no hi arribes a un acord, doncs llavors el govern de la Generalitat ha de exercir la seva responsabilitat. El govern de la Generalitat no és tot per defensar un municipi concret, està per defensar un país sencer i una societat sencera i un poble sencer, en aquest cas Catalunya, no? I llavors què passa en aquest cas? Doncs escolti'm, el govern de la Generalitat no hi és, està completament absent. Aquests silencis eterns del president Montilla i aquesta mirar cap a un altre costat quan hi ha problemes continus també, doncs fa això, no? Fa que aquí ningú negocia seriosament amb els ajuntaments. I llavors què passa? Que els ajuntaments doncs van marcant la seva posició, siguin del color que siguin. Primera exigència que s'ha de complir: el govern de la Generalitat, a través dels seus responsables, han de seure amb els diferents alcaldes de tot el traçat aquest i han de negociar ajuntament per ajuntament el pas de la línia elèctrica. Perquè clar, l'alternativa d'això quina és? Que no n'hi hagi de connexió elèctrica. I aleshores és quan Convergència i Unió, no a nivell local d'un poble concret o d'un municipi concret, sinó a nivell general, diu: no, escolti'm, de línia elèctrica connectada n'hi ha d'haver. N'hi ha d'haver.
I vostè ja trucarà als seus alcaldes i els dirà, noi?
Escolti'm, jo trucaré als meus alcaldes i els diré: vosaltres defenseu el municipi, que és la vostra, que és la vostra feina, i per això heu estat elegits pel poble o per la ciutat. Defenseu el vostre municipi. Ara, jo qui he d'exigir que s'assegui amb els alcaldes i que compleixi la seva funció? És el govern de la Generalitat. Quan nosaltres estàvem en el govern, jo mateix vaig ser conseller en cap en aquella època, escolti'm, vam fer una línia elèctrica com la de les Gavarres, que subministrava electricitat a tota la Costa Brava Central. I recordo perfectament l'oposició que vam tenir d'alguns ajuntaments, i en algun cas d'un ajuntament que va ser el de Llagostera, va ser una oposició tremenda. Sap com es va arribar a fer aquella línia elèctrica?
Amb Mossos d'Esquadra.
Amb Mossos d'Esquadra al costat. Quantes crítiques vàrem rebre en aquell moment? Moltes crítiques vàrem rebre. Gairebé ningú ens va donar suport en aquell moment. Ara la línia es va fer. Ei, després de 3 anys o 4 de negociacions ajuntament per ajuntament, no és que la fessin mano militar, no és que s'hagin d'enviar els Mossos d'Esquadra d'entrada. Primer has de negociar amb els ajuntaments, t'has de posar d'acord amb els alcaldes. Nosaltres ens vàrem posar d'acord amb tots els ajuntaments, excepte un. I, evidentment, si només n'hi havia un que discrepava, doncs allà s'havia de prendre una solució i el govern havia de fer de govern, que per això hi és. No? Què passa en el tripartit actual? Doncs miri, que és el pitjor govern, i és el que deia ahir amb la trobada amb els joves nacionalistes de Convergència, no? És el pitjor govern per fer les infraestructures que Catalunya necessita. Per què? Perquè ni ells mateixos estan d'acord. Cada un fa bandera de coses diferents. I resulta que, com que primen els interessos personals i de partit, doncs aleshores s'ajunten per governar sabent que no poden governar en aquelles coses que són fonamentals pel país. Per exemple, les infraestructures bàsiques que s'han de fer, de les quals, si després no es fan, se'n pateixen les conseqüències, com s'ha demostrat.
Ha quedat clar. Deixem el tema, almenys, de l'apagada de banda durant una estona i parlem una mica de la situació dins del seu partit, arran, sobretot, de la trobada que va haver-hi amb en Duran per fixar posició de cara a les eleccions generals, de la política de pactes en un futur. Ahir vostè va tenir ocasió de compartir portada al diari El Periódico amb la ministra Magdalena Álvarez. Hi havia dues entrevistes, una seva i una de la senyora Álvarez. En aquesta entrevista, vostè arribava a dir que les discrepàncies han arribat més lluny que mai entre Convergència i Unió. Jo ho he llegit, això, al diari. Sí. M'agradaria saber en què es tradueix això. O sigui, com, què ha passat perquè vostè pugui afirmar que aquestes discrepàncies han arribat més lluny que mai?
Home, no hi ha hagut una situació fàcil. Jo sé que quan jo dic això, doncs, hi poden haver opinions diferents. Sé perfectament que en Duran doncs, considera que no es va arribar en aquest límit o en aquest extrem, que va ser un tema més, diguem-ne, de repercussió mediàtica. Jo, en aquest sentit, doncs, tinc la sensació que s'ha passat un moment d'una certa dificultat en l'entesa entre Convergència i Unió. Però, de tota manera, més que la dificultat que s'hagi pogut passar, jo el que he de subratllar és, finalment, doncs, la capacitat d'arribar a acords. Jo sempre, més o menys, explico el mateix, no? A la vida, de problemes en surten sempre. Mm-hmm. En surten fins i tot a petita escala, no? Entre un grup d'amics, entre una família, no cal dir en un petit negoci, doncs en la relació amb qui sigui, en l'escala de veïns, a tot arreu surten problemes que a vegades són petits i a vegades no són tan petits, no? El que és important és la capacitat de resoldre aquests problemes. Crec que Convergència i Unió, doncs, durant uns mesos hi va haver, en aquest sentit, doncs, un problema que era evident, que era que s'havia de definir una determinada estratègia de cara al que hem de fer a Madrid en els propers anys. No hi havia un acord des del punt de vista de les posicions de partida respecte al que això havia de fer, però més enllà del problema que hi pogués haver, el que s'havia de posar a prova és si Convergència i Unió podia resoldre aquesta problemàtica i podia arribar a una entesa per anar junts, no? I finalment ha estat així. Per tant, jo li dono molt més valor a la capacitat de trobar solucions que no pas a si en un moment determinat doncs, hi ha un problema o no.
Però que vostè admeti aquests problemes i que digui que s'ha arribat a una situació tan complicada o tan discrepant com no s'hi havia arribat mai entre els dos partits, pot voler dir, per exemple, que el dilluns aquell en qüestió fa una setmana fins i tot algú es plantegés el trencament?
No, el plantejament no ens el van plantejar ni a la direcció d'Unió ni a la direcció de Convergència. No ens el vam plantejar com una hipòtesi de treball, ni com una voluntat. Així de clar, almenys per part de Convergència, jo ho puc dir amb tota rotunditat, i crec que per part d'Unió va ser exactament el mateix, no? Ara, una cosa és no plantejar-se la separació i una altra cosa és constatar que si al final les diferències fossin insalvables no hi hauria hagut més remei que anar a la separació, que no és una cosa que vols, sinó una cosa que ve com a conseqüència de unes determinades discrepàncies, no? Això, evidentment, no es pot dir mai del tot que no pugui arribar a passar. Vull dir, això a la vida pot arribar a passar no entre dos partits, sinó fins i tot a dintre d'un propi partit, no? Recordi vostè el cas del Partit Nacionalista Basc, Euskadi, que en el seu moment doncs, es va dividir ell mateix, no? Que és una cosa greu quan passa això i que normalment té un càstig un càstig electoral. Per tant, la ciutadania a vegades deixa de confiar en aquell que no és capaç doncs, de mantenir una certa unitat. Això és així, però bé, en alguns casos això arriba a passar. El cas del Partit Nacionalista Basc va ser molt clar fa molts anys enrere, no? Ara, torno a dir, independentment de que això fos doncs, que hi haguessin aquestes discrepàncies inicials i que a més provoquessin un cert soroll mediàtic, que és veritat que ho van provocar, doncs jo crec que lo important de tot plegat és que finalment doncs, hi ha un acord de base, no només per anar junts a Madrid, sinó per diguem-ne, intentar comprometre'ns d'una manera clara amb el poble català que la defensa que nosaltres farem dels interessos de Catalunya en els propers anys a Madrid serà una defensa tancada per part de Convergència i Unió i una defensa ferma, en un moment especialment important, perquè, clar, doncs avui dia no hi ha un govern de Catalunya que pugui fer aquesta defensa davant del PSOE. Aquesta coincidència d'una presidència socialista a Catalunya molt depenent del PSOE i una presidència socialista a Espanya doncs fa que hi hagi una relació de subordinació moltes vegades entre Catalunya i el PSOE, no? Com s'ha demostrat aquests darrers anys. Això dificulta molt la defensa dels interessos de Catalunya. Però bé, hi ha d'haver algú, al marge en aquest cas del govern de la Generalitat, que intenti fer aquesta funció tant com pugui i tant com sàpiga. I aquest algú jo crec que no pot ser altre ara per ara que Convergència i Unió.
I ningú del seu entorn més immediat en qui vostè treballa no li va dir en aquells dies, escolta, aquests d'Unió envia'ls a pastar fang?
No, expressat d'aquesta manera no. Li puc
Home, es pot expressar molt més contundentment, ja ho he dit.
Expressat d'aquesta manera no, i d'una altra tampoc. És a dir, que l'opinió molt majoritària dintre de Convergència era que s'havia de fer tot el possible per mantenir aquesta unitat d'acció entre Convergència i Unió. Sempre hi poden haver opinions un pèl diferents d'això, no li dic que fos l'opinió unànim, però sí l'opinió molt majoritària, no? Però en qualsevol cas es va definir una estratègia per part de Convergència que aquesta sí que era unànim, en el sentit de anem a fer tot el possible per mantenir doncs, la unitat d'acció entre Convergència i Unió, en aquest cas en la política espanyola, sempre i quan es compleixin uns mínims que Convergència pugui doncs, acceptar. Aquesta va ser doncs, la forma d'actuar de Convergència i, evidentment, aquests mínims hi són, i no són mínims, sinó que són uns mínims molt confortables per Convergència, i a partir d'aquí doncs, no hi ha cap inconvenient en fer allò que jo crec que havíem de fer. No? Nosaltres no li podíem fallar en aquest moment a Catalunya i als catalans, no podíem fallar, perquè sap què passa? Que jo ho veig perquè intento passejar-me molt pel carrer, intento parlar molt amb gent diferent, no? En aquest moment, en aquest país, hi ha una decepció important. Això és així. Ens agradi o no, a mi no m'agrada, eh? A mi no m'agrada, perquè això poc o molt ens afecta a tots, no? Però hi ha una decepció important. Hi ha una certa frustració i un càstig en el nostre orgull de sentir-nos catalans. I un càstig i una merma en la nostra autoestima, doncs, com a poble, no? I això és molt dolorós. I com més catalanista ets, més dolorós és tot això, perquè més ho sents, més ho portes a la sang, no? Més ho portes a dins. I davant d'això, doncs, jo no dic que nosaltres ho puguem fer tot bé, no dic pas això, no? Però sí que el que dic és que hem de fer tot el possible perquè almenys en aquest àmbit polític català hi hagi un referent, que jo crec que pot ser Convergència i Unió, que doni serietat, que doni rigor...
Sembla que estiguem ja en precampanya, senyor Mas.
Per què?
Home, perquè, diguéssim, falten encara 8 mesos per les eleccions, les de la Generalitat van quedar ja una mica més enrere i, diguéssim, que estem aquí construint l'argumentari de...
Doncs miri, jo crec que aquest és l'argumentari que té de tot menys electoral. Si algun sentit té aquest argumentari, és un argumentari de país. Crec jo. Perquè, a nosaltres ens seria molt fàcil en aquest moment dir, mira, saps què? Estem a l'oposició, hem guanyat a les eleccions i estem a l'oposició, doncs escolta'm tu... Anem a fer sang, anem a allò a donar canya, que ens diuen alguns, no? Anem a intentar destrossar-ho tot, perquè d'aquesta manera doncs, podrem fer responsable i culpable en el govern de torn, en aquest cas en el tripartit, etc etc. No? Nosaltres podríem fer perfectament això. Altres que estan a l'oposició fan exactament això. Doncs miri, en lloc de fer això, nosaltres fem el discurs contrari. Fins i tot li diré ara, tornant un moment en el tema de l'apagada, no? Nosaltres la setmana passada, estant a l'oposició en les condicions que hi estem, després d'haver guanyat les eleccions, li vam oferir al Partit Socialista de Catalunya un acord per tirar endavant les infraestructures bàsiques que necessita aquest país. I ràpidament els socialistes ens van dir no, acords amb Convergència i Unió no, perquè primer és el tripartit. M'entén? Per tant, no estic fent un discurs electoral.
A quin nivell es va oferir aquest acord? Qui va parlar amb qui?
Bueno, escolti'm, responsables nostres del grup parlamentari, diputats nostres, vam parlar amb membres del govern en aquest sentit i amb diputats, concretament, del Parlament de Catalunya, i la resposta ens la va donar, si no recordo malament, el senyor Miquel Iceta com a portaveu dels socialistes catalans. Vam oferir, eh?
Fem una cosa, senyor Mas, és que ens ve al damunt el butlletí de les 10, m'agradaria saber una mica més... No, deixem estar, m'agradaria saber més detalls. Li robo 5 minutets, que últimament és un costum, fem el butlletí i m'acaba d'explicar això de la proposta d'acord. Fins ara mateix.
Catalunya Ràdio. Viu els dies i les nits.
I les nits d'estiu.
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, converses.
Conversar és entretenir-se enraonant dues persones o més.
Amb Jordi García Soler.
Avui, a Converses, parlarem amb Miquel Roca Junyent, expolític i advocat.
La Ràdio Nacional de Catalunya.
Passant 7 minuts de les 10 del matí, de seguida escoltarem els oients com és habitual cada dia en aquest punt. Estem conversant amb el president de Convergència i Unió, el senyor Artur Mas. Està a mitja entrevista, allò que anàvem cap al butlletí. No sé com s'ho fa el senyor Mas, que l'any passat també vam guanyar, o vam haver de continuar després del butlletí. O jo pregunto malament, o vostè contesta llarg?
Segur que jo contesto llarg.
O les dues coses, també és possible. No, m'havia cridat l'atenció, i més encara tenia una cosa per preguntar-li, però m'havia cridat l'atenció això que explicava del pacte o la proposta de pacte o la proposta d'acord que va fer des del seu partit els socialistes pel tema de l'apagada de la llum. M'agradaria conèixer en més detall. Estàvem dient que va ser rebutjada, però m'agradaria saber què proposaven vostès.
Doncs mira, la proposta era molt clara per part de Convergència i Unió, no? Allò, més enllà de si un està al govern i l'altre està a l'oposició, de què es tractava? Es tractava de dir, escolta'm, si resulta que hi ha una majoria del Parlament de Catalunya que clarament està disposada a fer les infraestructures que aquest país necessita, doncs, escolteu, no hi ha excusa, fem-ho. I si vosaltres, socialistes, no teniu majoria dintre del govern i dintre del tripartit per fer aquestes coses, doncs, escolteu, us ho heu de replantejar, això, amb totes les conseqüències. Però el país no pot esperar més a que vosaltres us poseu d'acord per determinades coses. S'ha de posar fil a l'agulla. Aquesta era la proposta de Convergència i Unió, no? Que no és la primera vegada que la fem, per cert. Ara, la resposta immediata quina és? No, no, escolta'm, amb vosaltres ja en parlarem, però primer en parlarem a nivell de govern, el tripartit, etcètera, etcètera, no? I és clar, què passa? Que dintre del tripartit hi ha partits que fan bandera de que determinades infraestructures no es facin. Per exemple, el quart cinturó. Si vostè conviden aquí en el conseller Saura, li dirà que el quart cinturó no s'ha de fer. I en canvi, si conviden el conseller Nadal, li dirà que sí que s'ha de fer. I governen junts. I qui diu el quart cinturó, doncs diu la línia d'alta tensió i diu un munt d'infraestructures que aquest país necessita per posar-se al dia i per modernitzar-se i per ser un país eficaç i de qualitat.
I no és que vostè proposa això, a part de per l'interès pel país, per provocar una mica de mal rotllo dins el tripartit?
Últim, doncs què vol que faci? Llavors el que podem fer és, per no provocar mai rotllo i no fer res, doncs és marxar de vacances i oblidar-nos de tot, no? Jo crec que la primera formació política del país alguna responsabilitat té també, almenys des del punt de vista del discurs i de l'oferiment. Nosaltres en aquest moment, malauradament, no podem executar decisions de govern perquè no hi som en el govern. Aquesta responsabilitat no se'ns pot demanar perquè no la podem exercir. Ara, el que sí que se'ns pot demanar i se'ns pot exigir és que fem propostes, és que tinguem les idees clares, és que defensem els temes amb prou fermesa i és que, quan hi ha problemes importants en el país, nosaltres posem el nostre gra de sorra per intentar resoldre aquests problemes. Jo el que constato és una cosa. Hi ha majoria en el Parlament de Catalunya perquè les infraestructures que Catalunya necessita es puguin fer. La majoria hi és. Altra cosa és que hi ha altres partits que no volen jugar aquestes majories perquè volen estar còmodament instal·lats en el poder sense fer aquelles coses que Catalunya necessita com el pa que menja. Ei, ben fetes, eh? Jo no sóc partidari de fer les coses de la manera que sigui. S'han de fer ben fetes. El quart cinturó, la línia d'alta tensió, tot el tema ferroviari, tot això s'ha de fer ben fet. Ara s'ha de fer. Perquè no hi ha excuses per no fer-ho. Perquè si no es fa, doncs, escolti, aleshores no ens queixem, aleshores tindrem un país d'opereta, tindrem un país d'absolutament doncs, de segona divisió, que no és el que jo vull.
Ja que hem tornat al tema a la llum, la visita del president Zapatero anunciada per dimecres, com la qualificaria?
Doncs miri, per mi lamentable, perquè hi ha prou sobremullat, no? Quan hi va haver tot el tema del Carmel, com que el govern de la Generalitat en aquell moment presidit per Pasqual Maragall no se'n sortia i pràcticament no existia, doncs va venir el senyor Zapatero, i aleshores el senyor Zapatero venien aquí pràcticament a resoldre-ho tot, no? És a dir, hem de dependre del president del govern espanyol, perquè resulta que el president del govern català no està a l'alçada de les circumstàncies. Ara ha tornat a passar exactament el mateix. Ara hem d'esperar que vingui el senyor Zapatero aquí el dimecres a Barcelona o a Catalunya per muntar una espècie de show, m'imagino que també mediàtic. El senyor Zapatero vindrà aquí amb aire una mica compungit, ens farà no sé quantes promeses de cara al futur, no ens en creurem cap, evidentment, perquè ja de promeses del senyor Zapatero doncs ja tenim experiència que en quin sentit es compleixen o no es compleixen, millor dit, i a partir d'aquí, doncs, la sensació que jo tinc quan dic lamentable és perquè tinc la sensació que al final resulta que els temes a Catalunya els ha de venir més o menys a resoldre, que després tampoc es resolen, el president del govern espanyol. I això és lamentable des d'un punt de vista. Per mi la referència bàsica com a governant i com a president no és el president del govern espanyol, és el president de la Generalitat de Catalunya. I quan el president de la Generalitat de Catalunya queda absolutament disminuït i sobresurt el president del govern espanyol, a mi com a catalanista això em sap greu.
Dos noms propis o dues coses per ja anar acabant. Abans, quan estàvem parlant de la direcció de Convergència i les relacions amb Unió, parlant del seu entorn més immediat, dins el seu equip de treball més directe hi ha el senyor Oriol Pujol Ferrusola, del qual, diguéssim, n'ha reaparegut el nom com a possible candidat, bé, hi ha hagut una mica d'aquestes serps d'estiu sobre aquest tema, i un comentari que va fer el seu pare, el president Pujol, dient que, home, que no li semblaria malament, o que vaja, un comentari de pare de fill, diguéssim, d'un cert suport al seu fill. Això ahir va ser qualificat pel senyor Felip Puig, que era un error que en un moment com aquest el president Pujol parlés bé del seu fill pel que implicava.
Jo no hi vull insistir en això.
Però perquè... ho veu com un error vostè o no?
Miri, no hi vull insistir per una raó, no? Perquè primer, doncs, no em vull ficar en un tema que és de pare a fill, no? I entenc perfectament que un pare, doncs, respecte a un fill, doncs, ha de tenir una opinió, doncs, la que sigui, no? Però en principi ha de tenir una opinió, doncs, favorable. Jo li he de dir que de l'Oriol Pujol jo mateix en tinc una opinió molt favorable. Jo mateix, eh? Si no fos així, no estaria en aquest moment l'Oriol Pujol a la direcció de Convergència, perquè aquesta direcció de Convergència l'he proposada jo. No l'ha proposada el president Pujol, l'he proposada jo, no? I per tant, si la proposo jo, és perquè considero que l'Oriol Pujol, junt amb altra gent a dintre de Convergència, té valors, doncs, i actius importants per fer una funció important també a nivell de partit i a nivell de país, no? Ara, això no s'ha de barrejar amb cap mena de debat successori dintre de Convergència, perquè és absurd. Un dia pot ser que aquest debat es produeixi, segur que es produirà, però no és ara. No hi ha ningú amb dos dits de front que en aquest moment, doncs, a dintre de Convergència vulgui atiar, diguem-ne, un debat que, per altra banda, a nivell de militància i a nivell de base és un debat absolutament inexistent.
Però, sota aquest punt de vista, realment sí que és un error les paraules del president Pujol. Però, o com a mínim una imprudència.
No, escolti'm, al final una persona, doncs, va amb un programa, sigui de ràdio, sigui de televisió, s'expressa en uns determinats termes, pot potser no valorar l'abast d'una determinada posició. Això m'ha passat a mi moltes vegades. Pensi que, escolti, nosaltres som humans i quan anem a una entrevista com la que jo estic fent avui amb vostè, doncs pot ser que en un moment jo faci una petita, faci un comentari que després sigui interpretat en un determinat sentit, no? Jo crec sincerament que no va tenir més importància. Fins i tot jo vaig després parlar amb el propi president Pujol, em va trucar ell, em va dir: "Mira, escolta'm, això ha anat així", i ell hi va treure tota la importància, va treure tot el ferro, no? Jo també no li he donat més importància, crec que va ser simplement un petit detall que no va més enllà.
Molt bé, i l'últim nom pel que li volia demanar és pel senyor Mariano Rajoy. L'altre dia vam tenir ocasió de conversar amb ell, vam anar a Madrid d'excursió. Li vaig dir: "Escolta'm, l'Artur Mas no pactarà amb vosaltres si necessita els vostres vots si no li retireu el recurs de l'Estatut al Constitucional."
I què va dir?
Doncs en principi, bé, va contestar molt a la gallega, però en principi no està molt per retirar, que ell guanyarà les eleccions i que ja en parlarem. Però no el vaig veure massa disposat a retirar el recurs.
No, ja ho sé que no ho estan, perquè si estiguessin disposats a retirar-lo ja no l'haurien posat. Si haguessin volgut tenir una posició més constructiva respecte a grans temes que es defensen des de Catalunya, ja l'haurien respectat, aquesta posició catalana, no? I en el seu moment van intentar, doncs, obstruir-la per tots els camins possibles i imaginables. Clar, van actuar tan durament i tan brutalment que ara fer marxa enrere els hi costa molt, jo ja ho entenc, no? Però vostè entendrà que hi ha condicions que per nosaltres són fonamentals. Per nosaltres l'autogovern de Catalunya, la capacitat de Catalunya de prendre decisions pròpies, les competències, el finançament, les inversions de l'Estat, la modernització del país, tot això és fonamental. Si alguns, doncs, no volen apostar per aquestes cartes, nosaltres, doncs, després no se'ns pot demanar que estiguem absolutament al seu costat, no? Ara, ells poden canviar d'estratègia, jo no dic que no. A mi m'agradaria que el PP canviés d'estratègia, perquè voldria dir que a nivell del conjunt d'Espanya tindríem una posició una mica més còmoda per defensar els nostres propis temes de país, no? Però està per veure.
Però per vostès és irrenunciable, en tot cas, aquest punt.
Home, per nosaltres és absolutament irrenunciable, perquè, escolti'm, nosaltres som un partit nacionalista. Si resulta que ens hem d'entendre amb algú que el que fa és anar en contra de la nostra raó de ser, això no té cap sentit, no? Ara aquest algú pot canviar respecte a Catalunya. Tant de bo, jo el que vull és que els partits espanyols siguin amables respecte a Catalunya, no que siguin obstruccionistes.
Molt bé, doncs el temps donarà i posarà i traurà raons en aquest cas. Senyor Artur Mas, moltes gràcies.
Gràcies
a vostès. Bones vacances, d'aquí una
setmana
i poc s'hi posa, no?
Sí, senyor.
Doncs que gaudeixin un bon estiu i que incidents com el de la llum no l'obliguin a tornar de vacances.
Espero que no.
Esperem-ho tots plegats.
Adéu,
gràcies. Moltes gràcies. Als nostres oients, una petita pausa per la publicitat i ara mateix comencem a rebre les trucades i a llegir els correus electrònics.